L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més aquesta salutació de benvinguda en este temps de ràdio i d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que també avui, dimarts 16 de juny, encetem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem coneixent ja alguns dels projectes i objectius dels nous equips de governs, resultat de la formació dels nous ajuntaments des del passat dissabte aquí a les Terres de l'Ebre. Començarem a Santa Bàrbara. La continuïtat de la canalització del Barranquet i la restauració de l'Ajuntament Vell són les prioritats a l'agenda del nou alcalde del municipi, Alfred Blanc. Amposta, Adam Tomàs, d'Esquerra d'Amposta, destaca la necessitat de refer ponts de diàleg amb l'antic equip de govern de Convergència i Unió. Tomàs assegura que la ciutadania reclama una política més participativa i de consens. I a Alcanar, coneixerem el repartiment de responsabilitats en el nou cartipàs municipal. Destacarem també des d'Alcanar una qüestió relacionada amb l'urbanisme. L'Ajuntament ha guanyat una demanda interposada pels propietaris dels edificis del cas Turov, a Alcanar Platja. El Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Deltebre aproven un conveni de col·laboració per a la utilització del centre Ebre Terra, ubicat al municipi deltebrenc. A l'informatiu d'avui parlarem d'aquest nou succés, d'aquest accident produït ahir a la matinada a la Nacional 340 entre un cotxe i un camió a l'altura de l'Aldea. Un accident amb un resultat de dues persones mortes, un ferit en estat crític i un altre de greu, i que una vegada més posen de manifest l'alta sinistralitat i el perill d'aquesta via, la principal al nostre territori, la 340. Amposta, el matrimoni Torres Soriano, a través d'una iniciativa de mecenatge privat, presenten les beques musicals Torres Soriano, beques destinades als alumnes de les escoles de música de les dues bandes ampostines. Parlant de qüestions d'agenda, passarem balanç a la edició celebrada diumenge passat a l'Ametlla, una nova diada dels fideus enrossejats, i coneixerem també el contingut de la festa de celebració de l'aniversari de la cafeteria Nicanor que a Deltebre preparen per dissabte que ve. Acabarem a ritme de qüestions esportives parlant de l'equip federat de futbol sala de l'Ametlla que guanya 3-2 al Laguna Cambrils i manté totes les opcions de pujar de categoria. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant ja dels treballs, dels objectius i de les intencions dels recentment constituïts en nous ajuntaments. Comencem a Santa Bàrbara. La continuïtat de la canalització del Barranquet i la restauració de l'Ajuntament Vell seran les prioritats a l'agenda del nou alcalde del municipi. Alfred Blanc diu que voldria establir consensos amb els regidors de l'oposició per als projectes importants que es plantegen en aquesta legislatura. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
I en una extensa i primera entrevista al nou alcalde del nostre poble des de la Plana Ràdio, Alfred Blanc, va explicar que el proper dijous s'ha convocat el primer ple de la legislatura, que serà extraordinari i que servirà per a presentar el nou cartipàs municipal amb la distribució de regidories i els òrgans de govern, com la Junta de Portaveus o la Junta Especial de Comptes. L'objectiu del nou alcalde és començar a treballar aquesta mateixa setmana, ja que la immediatesa de les festes majors obliga a acabar de quadrar el programa. A partir d'aquí, les prioritats de Blanc són, d'una banda, i a partir del mes de setembre, emprendre una altra fase del projecte de canalització dels carrers Victòria i Aire, el Barranquet, i començar a estudiar les modificacions que s'hagin de fer a l'existent projecte de rehabilitació de l'Ajuntament Vell, que caldrà adaptar a les necessitats actuals perquè no són les mateixes que quan es va redactar aquest projecte ara farà uns 7 anys. Escoltem Blanc.
Bueno, després ja mos posarem al setembre en el tema del projecte de canalització del carrer Aire, que seria la segona part del que s'està fent ara, del Barranquet, i bueno, ja moure tot el tema d'Ajuntament, o sigui, traurem el projecte que hi ha i a veure si en les necessitats actuals i en aquell projecte concorda tot, algunes coses de sí que s'hauran de refer, i veure en les necessitats actuals a veure com ho deixem i a veure quan més pront ho poguéssim començar millor.
Doncs precisament és en aquestes obres importants on el nou alcalde Planer voldria establir consensos amb la resta de regidors que formen part del consistori des de l'oposició, després de que, com ja vam informar, votessin a favor de la seva investidura com a alcalde del regidor popular i s'abstinguessin els d'Esquerra Planera. Blanc deia que aquest fet el valora molt positivament i confirmava que s'havia volgut reunir amb l'oposició poc després del 24 de maig per expressar-los i la seva voluntat per arribar a grans consensos en temes importants i que afecten d'una manera especial a tota la població. Tots, en definitiva, volem lo millor per al poble i els grans temes que ens afecten a tots entenc que han d'estar defensats per tots els regidors del consistori, concluïa.
Personalment penso que és val més començar amb bon peu que no dividits, no? Tant un portaveu com l'altre van argumentar una mica doncs, el tema de que jo, bueno, que havia començat abans de la presa de possessió doncs una ronda de converses en ells i així ho vaig fer, vull dir, no sé, vaig creure oportú a la setmana o setmana i mitja de les eleccions doncs, bueno, fer una xerradeta, no? Una xerrada informal, a veure què em pensaven fer, i sí que és veritat que els vaig expressar la meva voluntat de arribar a grans consensos, o sigui, a la unanimitat en temes importants per a Santa Bàrbara, que tots al final volem el millor per al poble i per el millor per a la gent que viu al poble. Per tant, entenc que grans coses que mos afectarien a tots els planers i planeres, doncs penso que han d'estar defensades per tots els membres del consistori.
Blanc també té l'objectiu d'acabar l'hotel d'entitats aquest mateix 2015 i començar a preparar els pressupostos per al proper exercici. Entre altres temes, també va dir que no hi haurà cap regidor amb dedicació exclusiva, tot i que sí que delegarà en algun d'ells per a fer gestions d'atenció als veïns durant el matí, ja que ell no deixarà la seva professió de mestre, que actualment exerceix parcialment a mitja jornada. La seva gestió com a alcalde l'exercirà, va dir, pels matins a primera hora per atendre possibles temes pendents del dia anterior, abans de marxar cap a l'escola, i deixant les tardes per atendre la resta de la gestió municipal.
Gràcies, Josep. I des de la Plana, des de Santa Bàrbara, anem a Amposta. El nou alcalde de la capital del Montsià, Adam Tomàs, d'Esquerra d'Amposta, ha destacat la necessitat de refer ponts de diàleg amb l'antic equip de govern de Convergència i Unió. Adam Tomàs assegura que la ciutadania reclama una política més participativa i de consens. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha tornat a posar de manifest la necessitat d'obrir el diàleg entre les diferents forces polítiques representades a l'Ajuntament d'Amposta. Això va posar de manifest també en la seva participació en una tertúlia entre alcaldes de Catalunya celebrada als matins de TV3. Adam Tomàs creu que la ciutadania reclama una política més participativa i això ha estat una de les claus de l'èxit d'Esquerra d'Amposta a la capital del Montsià. Així ho explicava Adam Tomàs.
En el cas de Convergència i Unió, 24 anys de majoria absoluta pues han donat perquè hi hagués un distanciament molt gran entre l'equip de govern que hi havia i tota la resta de partits de l'oposició, i ara és complicat i intentarem anar refent els ponts de diàleg i crear consens. Això sí que tenim tota la voluntat d'intentar recuperar pues, allò que considerem cada bé, no? Participació, consens, que és en definitiva allò que ens han presentat i que estic convençut que la ciutadania, no només Amposta, sinó a tot arreu, ha acabat valorant aquelles propostes polítiques que es presentaven en aquesta línia, no? Que és el que està passant a tot l'estat espanyol, a tota Catalunya i a tots els municipis, no? Que és que la gent el que vol és una societat política més participativa, i això és el que hem fet i crec que ha sigut el que ens ha donat l'èxit.
D'altra banda, cal destacar que l'Ajuntament d'Amposta ha posat ja en marxa el portal de transparència de la ciutat, govern.amposta.cat.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada passa ara per Alcanar i ho fa per un doble motiu. Primerament, per destacar que el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha donat la raó al consistori canareu davant la demanda de reclamació de responsabilitat patrimonial que havien presentat representants d'alguns propietaris dels habitatges afectats pel cas Turov, a Alcanar Platja. Els propietaris sol·licitaven un total de 556.912 euros com a indemnització per la sentència d'enderrocament dels habitatges motivada per l'anul·lació de la llicència d'obres dels edificis. El jutjat, però, ara, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, ha dictaminat que, com que l'enderroc no s'ha dut a terme, no correspon cap indemnització als propietaris sense entrar a fons en la valoració i càlcul de la mateixa. I sense abandonar, com dèiem, les qüestions relacionades amb l'Ajuntament d'Alcanar, hem de dir també que l'equip de govern ja ha fet públic el repartiment del cartipàs municipal. Els 7 regidors d'Esquerra Republicana, que són els qui ostenten la majoria a l'Ajuntament, se repartiran les responsabilitats, les àrees de govern, de la següent manera. L'alcalde Alfons Montserrat, a més de cap de personal i les funcions reservades a l'alcaldia, serà també regidor de Cultura, de Governació i cap de la policia local. Mari Carme Navarro serà regidora d'Acció Social i Ciutadania, d'Ensenyament i de les Escoles Municipals de Música i d'Arts Plàstiques. Joan Roig s'ocuparà de Participació Ciutadana, la regidoria també de la Banda Municipal de Música, de Joventut i de la Gent Gran. Jordi Bort agafarà les àrees d'Esports, Salut, Medi Ambient i Medi Natural. I Bet Fibla Coloma serà la regidora d'Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Territori, també regidora de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, mentre que Jordi Montfort s'ocuparà de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Economia, concretament les regidories d'Hisenda, Turisme, Empresa, Comerç, Indústria i Ocupació i també les regidories d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Per últim, Mercè Fischer serà l'encarregada de les àrees de Festes i Mitjans de Comunicació. I de l'actualitat de l'Ajuntament d'Alcanar, on anem ara a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, que el passat divendres celebrava sessió plenària, la corresponent al mes de juny, una sessió que es portava a cap al municipi d'Alfara de Carles i en la qual es va destacar l'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Deltebre en relació amb l'ús del centre Ebre Terra. El conveni garanteix a l'Ajuntament de Deltebre la prioritat de l'ús de la sala d'exposicions i de la plaça dels Sequers per tal de dur a terme actes d'exposicions culturals o lúdics. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que la ratificació d'aquest acord suposarà un benefici per a l'Ajuntament de Deltebre i, en conseqüència, també per a la seva ciutadania, en tant que podran gaudir de diferents espais adequats per a la realització d'actes amb unes condicions beneficioses. El conveni aprovat posa també de manifest la col·laboració i cooperació entre les dues administracions per al funcionament de l'Oficina d'Atenció Turística. Al final del plenari, el president de l'ens comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, donava també les gràcies i s'acomiadava dels consellers i conselleres de l'ens. De fet, Soler destacava el consens existent i la col·laboració i bona entesa entre els diferents membres que han format l'ens comarcal durant aquests últims anys. D'aquesta manera, més d'un 80% dels punts del plenari que han estat tractats en aquesta legislatura han estat aprovats per unanimitat.
Dissabte 20 de juny t'esperem a la xerrada Tu ets la millor mare del món, a càrrec del pediatre José María Aparicio, autor del llibre en el mateix nom, on se tractaran temes com el colecho, el còlic del lactant i aspectes de la criança en els tres primers anys. Recorda, t'esperem dissabte 20 de juny a les 5 de la tarda a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar, una activitat que organitza l'Ajuntament en col·laboració d'Ameiba i les associacions de pares dels col·legis Joan Baptista Serra i Marjal Les Cases. Xerrada, Tu ets la millor mare del món, a càrrec del pediatre José María Aparicio.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de successos, en este cas per destacar una informació que de fet ja coneixíem la matinada d'ahir dilluns. Dues persones van morir i una altra va quedar ferida en estat crític, mentre que una quarta persona, ferida de gravetat, també va resultar en aquest accident de trànsit ocorregut la matinada d'ahir dilluns a la Nacional 340 a l'altura de l'Aldea. L'avís del sinistre es va rebre cap a les 4:34 de la matinada al quilòmetre 1088 de la 340, concretament a la circunvalació del municipi Aldea. Segons les primeres informacions, en l'accident s'hi van veure implicats un turisme i dos camions. El cotxe sembla ser va intentar avançar sense èxit un camió. El va tocar i es va encastar contra un altre camió que circulava en sentit contrari. El servei d'emergències informava que l'impacte va deixar un tràgic balanç, com dèiem, de dues persones mortes, un ferit crític que va ser traslladat al Joan 23 de Tarragona i un ferit de gravetat, en este cas evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Una cinquena persona implicada també en l'accident va quedar il·lesa. A l'accident s'hi van desplaçar 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra. Un accident més que es ve a sumar a la llarga llista de sinistralitat d'aquesta via, la 340, una de les més conflictives del territori català pel que fa a accidentalitat. I és que amb el d'ahir són ja 5 els accidents mortals al tram ebrenc d'aquesta via, amb 8 víctimes confirmades, 7 de les quals són de les Terres de l'Ebre, la vuitena de Reus. La xifra suposa un increment significatiu respecte al mateix període de l'any passat, també crític quan van morir 6 persones en 4 accidents de trànsit. I és que la sinistralitat en este 2015 es concentra en un tram de 27 quilòmetres d'aquesta carretera, els quilòmetres situats entre els termes de l'Aldea i l'Ametlla de Mar. Dos dels accidents s'han produït al terme de l'Ampolla, a només un quilòmetre de distància. Aquest tram de carretera és molt perillós, amb només un carril per sentit en la majoria del trajecte i a vegades un tercer carril per a avançaments en pujada o baixada. Una via que està intensament transitada per camions pesants que així eviten el lesiu pagament del peatge a l'autopista AP7. El fet que a partir de Vandellòs i l'Hospitalet naix que l'autovia gratuïta A7 facilita que molts camions opten per recórrer aquest corredor i no el de l'autopista, al trànsit de camions s'hi ha de sumar també l'alta circulació habitual de les zones de costa i la dels turistes en caps de setmana, festius i evidentment també en època estival. La carretera nacional 340 és, de fet, i actualment, com dèiem, en començar la via amb més sinistralitat mortal de Catalunya, amb 8 accidents i 12 víctimes mortals, el 62,5% de les quals de les Terres de l'Ebre. És per esta mateixa raó que el Servei Català de Trànsit va anunciar la passada setmana mesures especials per en aquest estiu a l'espera de la decisió de Foment de desviar els camions per la AP7 amb bonificacions entre Oropesa i l'Hospitalet de l'Infant, com s'ha fet ja de manera exitosa la Nacional 2 a Girona, tot i que sembla ser que de moment el Ministeri de Foment, o el que és el mateix el govern espanyol, no està per la tasca, no està per la qüestió. A partir d'ahir, dia 15 de juny, es proposa una senyalització circumstancial des del Servei Català de Trànsit amb cons i balisses per prohibir girs a esquerra i limitar els avançaments en dies d'alta mobilitat. Mentre, des de les Terres de l'Ebre, es continua amb una reclamació històrica, la gratuïtat de l'autopista de l'AP7 en aquest tram mentre no es construeix la reivindicada autovia, l'A7, al territori.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Novament tornem a Amposta, ho fem ara per parlar d'un matrimoni de la capital del Montsià, del matrimoni Torres Soriano, que mitjançant una iniciativa de mecenatge privat ha presentat les beques musicals Torres Soriano. Unes beques, unes ajudes destinats als alumnes de les escoles de música de les dues bandes ampostines. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Es van presentar les beques Torres Soriano destinades als alumnes de les escoles de música d'Amposta, de la Lira i de la Fila. Aquestes beques són una iniciativa de mecenatge del matrimoni ampostí Paco Torres i Marina Soriano, que han decidit contribuir d'aquesta manera a fomentar i enfortir l'afició per la música de la ciutat. Les beques estaran destinades als millors alumnes segons criteri dels directors de les escoles de la Lira i la Fila i estaran dotades de 300 euros la primera i de 200 la segona per a cada una de les bandes. Ho explicava el mecenes Paco Torres.
La finalitat no és altra pues que fomentar l'estudi, continuar, si pot ser, en aquesta arrel cultural que tenim tan important a la nostra ciutat, que són les dues societats musicals, i aquesta és la idea. Lo de menos és, penso jo, el guardó en metàl·lic que es donarà en una menció d'honor al primer i al segon, en forma d'accèssit, tant a una escola de música d'una societat com de
la presidenta de la FILA, Núria Gómez. Aquest fet demostra una important sensibilitat del matrimoni Torres-Soriano envers la cultura i especialment la música. Per la seva part, el president de la Lira, Javier Esquivela, ha dit que aquesta és una iniciativa privada que espera enceti un camí als mecenatges a la ciutat.
Gràcies, Manel, i anem ara cap a l'Ametlla. Ho fem per passar balanç en aquesta jornada de festa i gastronomia que celebraven el passat diumenge, una nova edició de la Diada dels Fideus Enrossejats. Un balanç que ens porta Olga Tomàs en la següent crònica des de la Cala Ràdio.
I en un altre ordre de qüestions, no marxem de l'Ametlla de Mar, que va tenir una diada de fideus de l'arrossejat amb moltíssima gent que es va apropar al port. Ahir diumenge, com a cloenda de les jornades gastronòmiques del peix blau, va tenir lloc al port pesquer de l'Ametlla de Mar la 21a edició de la diada dels fideus arrossejats. En un ambient festiu, com cada any, amb la xaranga i públic de totes les edats, es van servir des de les 10 del matí fins passades les 2 de la tarda, cassoletes de fang plenes de fideus, tastets de peix i també degustacions de vins de la denominació d'origen Terra Alta. Els tiquets tenien un preu de 5 euros, incloïa una cassoleta de fideus rossejats, més 2 tastets de peix blau, més 2 copes de vi. Aquesta és la quarta ocasió en què l'Ametlla de Mar ha decidit apostar per la denominació d'origen de les Terres de l'Ebre, la Terra Alta, amb 6 cellers diferents escollits durant la diada, tot i que en la majoria d'edicions aquesta festa s'havia celebrat al llarg de l'estiu. Recordem que fa uns anys que des de l'àrea municipal de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es va decidir integrar-la a les jornades gastronòmiques per desestacionalitzar les èpoques d'afluència turística. Un dels actes clau d'aquesta jornada, d'aquesta diada dels fideus enrossejats, és el concurs de fideus. Durant la festa d'ahir, com és habitual, es va celebrar el concurs de fideus rossejats. En aquesta edició hi va participar fins a una quarantena de persones, cap d'ella cuinera professional, amateurs, i 3 taules de jurat van escollir els 6 guanyadors dels millors fideus que van seguir la recepta tradicional. Finalment es van conèixer els noms dels guanyadors: Carmina Montserrat, Joan Bardí, Rafael Martí, David Brull, Rita de Castro i Elena Font. Els 6 van emportar-se cadascun un premi de 150 euros. La jornada d'ahir no només va ser dedicada a la degustació també dels tastets de peix i de fideus, sinó que també va servir per afegir més ambient a la festa i portar a terme activitats aquàtiques al port, que van aplegar molts xiquets amb motiu de la Festa del Mar organitzada des de l'estació nàutica Costa Daurada.
Gràcies, Olga, i d'una festa ja celebrada en una que en ve. Parlem ara de la celebració de l'aniversari que un any més faran a la cafeteria Nicanor de Deltebre. Una festa prevista per dissabte que ve i de la que ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Com ja és tradicional, cafeteria Nicanor oferirà aquest dissabte la seva festa de celebració de l'aniversari quan es compleixen 56 anys del naixement d'aquest establiment al municipi. En motiu de les bodes d'or, Nicanor va començar la celebració de l'aniversari, que es va repetint anualment i que enguany presenta novetats, sobretot en el tema del sopar, tal com explica el gerent de cafeteries Nicanor, Manel Escurriola.
La festa és com sempre, és lo que és l'estructura de la festa sempre és pràcticament iguala. Començarem lo que és en una nit de tapes. Farem una nit de tapes. Hasta ara sempre s'havia fet un sopar fora a l'exterior, ante la gent agafaven taules i bueno, cadascú pues tenia la seva taula. Enguany han volgut canviar el format, han volgut fer el format de cara a orientar-lo tot a tema de tapes, d'acord? On hi haurà barres col·locades a l'exterior, hi haurà també taules i cadires, però no estaran assignades, sinó hi haurà taules i cadires, unes 200-250 taules i cadires i taules unes 50-60, perquè la gent que es vulgui sentar i pugui estar gaudint de la festa, però també sentada, doncs pugui estar. Però la idea és que sigui dinàmica, o sigui, que pugui vindre la gent a l'hora que vulguin o que els vagi bé, i no cal que vinguin en grup, poden vindre una parella, poden vindre gent solta, o sigui, que no, està oberta, o sigui, no hi haurà un límit, d'acord? La idea és comprar un tíquet, que és un tíquet a 10 euros, d'acord? I bueno, este tíquet el que fa és que és un tíquet troquelat, d'acord? En aquests euros t'entra una cervesa bio refresc, una copa de cava, i després hi ha dos plats guisats, que seran diferents tipus de guisats que farem, pernil al tall, ara una persona tallant pernil, dos tapes, que poden ser diverses, anirem fent diverses, però tu, en aquest cas, en aquest etiquet entren dos tapes, i una tapa també de llangostins. També hi haurà uns llangostins cuits que tindrem com a tapa. Després la idea és anar per les barres i anar provant les diferents tapes que anirem oferint durant la nit.
La festa d'aquest dissabte 20 de juny començarà a partir de les 7 de la tarda. Posteriorment, sopar de tapes amb la música en directe del grup Pájaros Nocturnos i a partir de la mitjanit la festa Happy Flower amb DJ Raúl C.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la previsió del temps, tractem avui qüestions esportives. L'equip federat del futbol sala a l'Ametlla guanya per 3-2 el Laguna Cambrils i manté totes les opcions d'ascens. Així ens ho explica en la següent crònica des d'allà, des de la Cala Ràdio. Francesc Callau.
Dissabte a la tarda, amb un poliesportiu municipal ple de gom a gom, vam poder comprovar que l'ascens a primera divisió de l'equip federat de futbol sala no serà gens fàcil. A la qualitat del rival s'hauran d'afegir d'altres condicionants com per exemple els arbitratges, que dissabte van tenir un capítol a part. Dit això, l'equip federat de futbol sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar es va imposar per 3-2 al Laguna Cambrils en el primer partit de la promoció d'ascens a primera divisió provincial. Els calerós van fer un magnífic partit amb un Roger Llambric inspirat a la porteria i amb molta seriositat en les tasques defensives. El 3-2 finals va venir envoltat de polèmica, com la major part de les decisions arbitrals, donat que l'àrbitre va assenyalar un penal en els últims 30 segons de partit en contra de l'equip calero quan la falta havia estat comesa fora de l'àrea. Aquest 3-2 és insuficient per anar a Cambrils amb tranquil·litat, tot i que els caleros no perden l'optimisme. Roger Llambric.
Bueno, a veure, la veritat és que és justet el resultat, però bueno, tampoc no canvia massa el plantejament. Tampoc no, al futbol sala, anar a aguantar un resultat de 3-1 tampoc no és fàcil. S'ha d'anar a jugar, s'ha d'intentar guanyar o empatar, i bueno, a veure què... Jo crec que no canvia massa. Sí que haguéssim tingut una miqueta un marge, però han d'anar a guanyar igual. Tot el treball de tota la temporada, a falta de 40 minuts, jo crec que és això. Només cal guanyar o empatar. És difícil? Sí, és difícil. Però opcions n'hi ha. La veritat, ells també ho han de guanyar. Han de remuntar, ells.
Tant l'equip com el públic van acabar molt enfadats amb l'àrbitre del partit, al considerar que no va aplicar el mateix criteri en les accions que afectaven a un i altre equip, essent massa primmirat amb l'equip calero i, en canvi, condescendent amb els cambrilencs. Les protestes dels locals els van valdre diverses targes grogues i l'expulsió de l'entrenador. Tot està obert encara i s'ha de jugar el segon partit. Diumenge a les 11 del matí, al pavelló municipal de Cambrils. Des de l'equip s'ha informat que els jugadors posen els seus vehicles a disposició dels que vulguin viatjar a Cambrils a donar suport a l'equip.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Matí amb algunes precipitacions que cauen sobretot en alguns punts de la Costa Daurada, destacables aquests 50 litres per metre quadrat que han caigut al Vendrell, però que al llarg del dia reapareixeran també en molts punts de l'interior o també les comarques gironines. Aquí tenen la massa de núvols que durant la nit i la matinada ha anat avançant, ha anat aportant cel tapat i precipitacions que es concentraven, ja ho dèiem, en aquest punt de la Costa Daurada, però que en les últimes hores, veuran el radar meteorològic, estan apareixent també en d'altres punts del país. Aquí tenen la taca de precipitacions, que en aquesta taca vermella donaven els 50 litres per metre quadrat del Vendrell, i ara hi ha aquestes taquetes per l'interior, que són els ruixats que en aquests moments cauen i que continuaran caient al llarg d'aquest matí. Un matí que serà variable, amb potser clarianes, fins i tot a migdia les clarianes poden ser més àmplies, però a la tarda, un altre cop els ruixats, les tempestes, tornaran a ser freqüents en molts punts, sobretot a les àrees del Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona podrien descarregar amb moderada forta intensitat. També cap a la zona de les Illes Balears les tempestes poden ser fortes durant aquesta pròxima tarda i cap a la zona de Castelló, València o l'interior d'Alacant. Però els pròxims dies la cosa canvia. A partir de dimecres el temps es farà més assolellat i dijous, divendres, dissabte tornarem a parlar de sol i de temperatures més altes amb un ambient que serà calorós a finals de setmana.
I a Repassem la previsió del temps. Un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i així novament acomiadar aquesta nova entrega de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUT, un temps que també avui dimarts 16 de juny ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un dia més, a l'hora d'acabar, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.